guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
I ja sabeu que els dilluns és dia de medi ambient, és de, el moment de posar els ulls en el nostre entorn natural i ho fem amb en Sergi Corral. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia.
I avui parlem dels biomes.
Sí, és un concepte que si feu una miqueta de memòria, ja introduíem en el primer programa, aquell que fèiem, parlàvem de biodiversitat i una mica de lo que aniria aquesta secció, no? De lo que explicaríem, i ja vam anomenar a grans trets, una passada, un vol molt ràpid per sobre, lo que eren els biomes i els que hi havia, però jo crec que fent... posant-nos una mica més a fons, i en això que tu també dius a vegades que és com un retorn al, a l'escola, no?
Sí.
A les classes de ciències naturals, va bé entrar-hi una miqueta més a fons.
Doncs sí. Comencem per al principi, si et sembla, Sergi. Fem memòria, sí, i recuperem què és un bioma.
Doncs un bioma és una regió, podríem parlar geogràfica i natural, una miqueta una barreja, on fem una classificació segons el clima, la vegetació i la posició també geogràfica i altitudinal. A partir d'aquí podem regionalitzar, podem classificar i agrupar aquests grans grups on mana la vegetació, això sí, sempre, però també el clima, i que estan molt ben distribuïts al llarg del planeta, no? Al llarg del món, per exemple, si fem un viatge des dels pols fins a l'Equador.
Val, per tant, ens endinsem en aquest viatge, no?, per descobrir els diferents biomes que tenim a nivell mundial.
Això mateix. I començarem per dalt de tot, eh? Feu-vos els oients que es facin una imatge mental d'un globo terràqui, de la Terra, per entendre'ns. Uh-huh. Comencem per les regions polars, en podríem dir, situades tant al pol nord com al pol sud, sobre uns 50-60 graus de latitud. Comprèn el que en diem la part que està permanentment congelada, la banquisa polar i els gels permanents.
Uh-huh.
Atenció, perquè ara parlaré de temperatures que no estem gaire acostumats, eh? Aquí, la temperatura mitjana pot baixar per sota dels 40 graus sota zero.
Uf!
Els més d'hivern. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, quin fred.
Quin fred. Com està permanentment congelat, aquí la vegetació és inexistent. A més, ho podrem qualificar com un desert, ja que hi plou molt poc. Fa tan fred que no hi ha les condicions òptimes per generar nuvolositat i per generar precipitació, en aquest cas, i la pluja està per sota dels 200 litres per metre quadrat anuals. Pràcticament com un desert, com a l'interior del Marroc o fins i tot encara menys que a l'interior dels Monegros, no? Si fem una comparació aquí a la península Ibèrica.
Una
tant,
zona però que s'està transformant molt, no, Sergi?
Sí, s'està transformant amb el canvi climàtic, sobretot més a nivell del pol nord que no al pol sud, més de l'Àrtic que no pas de l'Antàrtic, les afectacions al pol nord són molt més importants, s'està reduint el que diem la banquisa, aquest gel polar, als mesos d'estiu. A l'estiu àrtic, la quantitat de gel està baixant molt considerablement en les últimes dècades, no? En els últims 20, 30, 40 anys.
Uh-huh.
És una de les conseqüències o un dels efectes del canvi climàtic.
I que això pot portar problemes a nivell, doncs, de l'augment del volum del mar o altres problemes,
sí,
derivats?
Pot portar problema perquè si es fon gel, o sigui, la quantitat d'aigua al planeta més o menys sempre és la mateixa, el que varia és l'estat en què es troba, no? Si en aquest cas es fonen els gels àrtics, aquesta aigua passa en estat líquid, però és aigua dolça, és un contingut, és un remanent d'aigua dolça que passaria a formar part del mar. Per tant, baixa la salinitat i amb aquesta baixada de salinitat es modifiquen els corrents marins. I els corrents marins ja sabem que estan molt relacionats també amb els corrents atmosfèrics. Per tant, podria variar fins i tot el clima, en la posició dels anticiclons, borrasques, pertorbacions, pluges, a molts sectors, en aquest cas, de l'hemisferi nord.
Per tant, aquestes regions polars, eh? El primer lloc del món on viatgem per parlar d'aquests grans biomes i, com dèiem, una zona molt vulnerable ara, sobretot, per al canvi climàtic. Seguim viatjant, Sergi, cap on anem?
Anem un esgraó més al sud, deixem la banquisa, deixem aquests gels permanents i ens anem just a sota dels gels permanents, a la tundra. La tundra és una regió amb una vegetació molt, molt escassa, herbàcia, en diríem, molsa, líquens, on la temperatura mitjana es mou entre els 5 graus a l'estiu i a pesem a temperatures positives, amb una estacionalitat més marcada, però mitjanes altre cop de 25 a 30 graus sota zero a l'hivern. Per tant, en aquests mesos, tot el que dura a l'hivern, la vegetació no hi pot créixer. Per tant, han de ser herbes molt petites, molt de creixement estacional, que aprofitin aquest estiu per desenvolupar-se, aquest curt estiu.
Ens parlaves de les regions polars, que no hi plovia. En aquesta zona hi plou més?
Una miqueta més. La precipitació pot voltar els 300-400 litres per metre quadrat a l'any, però podríem dir que és, una precipitació molt ben aprofitada, és una pluja molt ben aprofitada, perquè a l'haver-hi aquestes temperatures baixes no hi ha molta evaporació d'aquesta pluja que cau i, per tant, no hi ha molta pèrdua d'aigua. Un altre hàbitat molt normal d'aquest tipus de paisatge són les torberes i els aiguamolls freds, aquestes zones permanentment inundades.
Per tant, una zona, com deies, amb una vegetació escassa, però sí que en tenim, eh?
Sí que en tenim. Petites herbes, petites gramínies, molsa, líquens, són els paisatges que moltes vegades haureu vist als documentals d'Alaska, per exemple, per la tele.
Val, Alaska, eh? Ja hem anat baixant, eh? I seguim
hem anat baixant.
Seguim baixant, anem amb aquest ordre?
Sí, anem amb aquest ordre, seguim baixant i ens trobem amb els primers arbres, amb el primer paisatge arbrat, en podríem dir. I és un paisatge arbrat que és de les regions més àmplies, o sigui, més grans del planeta. Són boscos de coníferes, de pins, dit vulgarment, avets, pins, que s'estenen, tenen una extensió de 17 milions de quilòmetres quadrats al món.
Uau!
I ahir, precisament, vaig veure un reportatge d'això, que hi havia, es calcula que hi ha 750.000 milions d'arbres.
Home, doncs una zona important, eh?, pel que fa a la vegetació i amb tot el que ajuda a nivell també de medi ambient, que hi hagi aquesta vegetació tan extensa.
Exacte, podríem dir que és un dels principals fixadors de carboni del planeta, una de les zones que té aquesta funció, eh? Sempre parlem de les selves tropicals, però aquesta zona, diríem, que és la zona amb bosc més estesa de tot el planeta.
I quin nom...
Aquí la temperatura...
Ai, digues.
Sí, digue'm.
No, dic, quin nom té, que no l'hem dit. Quin nom té aquesta zona?
La taiga.
La taiga.
La taiga. Aquesta és la taiga, que la temperatura mitjana a l'estiu, en aquest cas fem un grau més i puja per sobre dels 10 graus, però la hivernal davalla per sota dels 20 graus sota zero. I aquí hi plou més, Cristina. I hi ha pluges fins i tot per sobre dels 600 litres per metre quadrat.
Per tant, ja és molt diferent, que les altres dues
és molt diferent.
Que havíem vist. Cap on la situem, aquesta zona, més o menys? Abans has dit Alaska.
Cap a Canadà i cap a Finlàndia. És el típic bosc del Pare Noel.
Allà on tot nen i nena voldria viatjar algun dia, eh?
Això mateix, els típics bons, aquests boscos immensos de coníferes, un darrere l'altre, no? I nevats a l'hivern, que a vegades veiem fins i tot amb aquests fenòmens de les aurores boreals, i bueno, un paisatge molt, 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 molt maco, que no, moltes vegades no ens dona la sensació de que sigui tan i tan extens. Per exemple, les planes de Sibèria o les planes de l'interior d'Europa o interior dels Estats Units, ja ens en podem fer una idea. Anem més enllà.
Vinga.
Ens anem cap a aquesta mateixa zona, aproximadament, una de les que podríem dir, però més en zones interiors. Anem a parlar de les estepes. Estepes és un paisatge que el situem ràpidament a l'interior de Sibèria, per exemple, i Mongòlia. Però també hi ha una zona de praderies molt àmplia cap a l'interior dels Estats Units. La característica de les praderies i les estepes d'aquest bioma és que tenen una continentalitat molt marcada, és a dir, extrema. A l'estiu les temperatures són molt càlides i a l'hivern són molt i molt fredes i hi ha molt contrast de temperatures entre estacions. Això també condiciona la vegetació perquè hi ha molts arbres que no aguanten un hivern tan fred ni un estiu tan càlid, no? I per això moltes extensions d'aquestes és amb vegetació herbàcia o fins i tot arbustiva, petits arbustos.
Perquè són els que aguanten, no?, aquest contrast de temperatures.
Exacte, són els que aguanten aquest contrast de temperatura tan i tan marcat. I també són zones on, naturalment i antròpicament per l'home, hi han hagut grans pastures, gran àrees de pastures i gran àrees de ramats. Els mateixos ramats també impedeixen que creixi molta més vegetació, no? Ja estan adaptades precisament a això.
Doncs praderies i estepes és un altre d'aquests grans biomes i seguim viatjant de nord cap a sud.
De nord cap a sud, ara entrem en el terreny del bosc temperat caducifoli, és a dir, aproximadament entre els 33 i 55 graus de latitud. És tota la zona que comprèn el clima oceànic i atlàntic, tant de l'hemisferi nord com de l'hemisferi sud, eh? Això sempre parlem d'ambdós hemisferis. S'hi caracteritzen les pluges abundants, superiors als 1.000 litres per metre quadrat l'any. Partíem d'un desert de 200 i ara ja hem superat els 1.000, eh? I també, com ja estan molt influenciats per l'oceà, són zones que queden prop dels oceans Atlàntic, oceà Pacífic, l'efecte del mar atempera i no tenen temperatures pas molt baixes. Les mitjanes, no hi ha cap mes a l'any que es baixi dels 0 graus de mitjana. Per tant, ara hi entrem en temperatures sempre positives, no? Mitjanes sempre positives.
Més estables per l'ésser humà en aquest sentit, eh? I també per
Això
les
mateix,
plantes,
també més
entenc.
estables. És una zona molt habitada per l'ésser humà, eh? Per exemple, aquí a la península ens podríem situar a Galícia o als Estats Units ens podríem situar a Washington, per exemple. Per tant, ja veiem que són zones molt i molt benèvoles perquè les habitem. Hi ha tots els boscos típics de faigs, roures, bedolls, aurons, i sí, aquí també hi ha una estacionalitat molt marcada. La típica imatge són tots aquests boscos amb els colors de la tardor.
Clar, com deies, eh? Aquest bosc temperat caducifoli, eh? Per tant, tota aquesta vegetació que quan arriba la tardor doncs, es despulla, per dir-ho d'una manera, i a la primavera torna a florir. Em posaves d'exemple a Galícia, entenc que si continuem baixant ja ens n'anem més cap a la zona on vivim nosaltres.
Sí, això mateix. Ens anem cap a una latitud una mica més baixa i entrem dintre del domini mediterrani. Cap on estem nosaltres, el nom ve específicament de la regió que envolta el mar Mediterrani, per tant, l'escala, Barcelona, Itàlia, França, però també està repartit arreu del món. Trobem clima mediterrani a Califòrnia, a Sud-àfrica i fins i tot a Austràlia, a regions d'Austràlia. Per tant, en aquesta latitud que comprèn els 30 graus i els 45 graus, podem trobar regions caracteritzades per estius càlids i secs, com els que tenim nosaltres, i hiverns temperats i plujosos, que és el clima que més o menys estem acostumats aquí. Temperatures mitjanes a l'estiu, entre 20 i 25 graus, i a l'hivern, entre els 9 i 12 graus. Per tant, les temperatures podríem dir molt benèvoles, sobretot si les comparem amb els climes freds que hem vist anteriorment o els climes més càlids, que són els que vindran ara.
Clar, vivim en
Hi ha
una
una
de
estació.
les zones més temperades, més, sí, seria la paraula, no? Més temperades, més equilibrades.
Sí, podríem dir que sí, en una de les zones amb menys estridències, també amb pluges relativament, podríem dir, abundants o normals, entre uns 400 i uns 800 litres per metre quadrat. Això sí, aquí ens condiciona que l'època seca coincideix sempre amb l'època més càlida, és a dir, a l'estiu.
I quin tipus de vegetació hi trobem cap aquí?
Pues el bosc perennifoli, per exemple, d'alzines, pins, aquest tipus de fulla que se'n diu una mica més escleròfila, una mica més dura, brillant, i també els matollars, el bosc més aviat baix, de garric, bruc, aquest tipus de bosc més aviat baix.
I si seguim avançant, ja anem a zones, entenc, més càlides?
Evidentment, anem cap a zones més càlides. Anem cap a, ara ens traslladem cap a la sabana, la típica plana del Serengeti africana, on els elefants, els nyus, van corrents i alimentant-se per tota aquella zona, el rei León, per
Sí,
entendre'ns, que
una
la
bona
gent que faci
imatge.
aquesta imatge mental, però també ho trobem a Brasília, al Brasil, o a Bombai, a la Índia. Són climes molt més càlids. Cristina, la temperatura mitjana oscil·la entre els 18 i els 30 graus. Per tant, fem un escaló molt i molt important, de temperatura. I l'estacionalitat en pluges és blanc o negre. Hi ha una estació plujosa i una estació seca. L'estació plujosa et poden caure en un mes 300, 400, 500 litres per metre quadrat,
Uf.
però és que a la seca no et cau ni una gota.
Clar, això a nivell de vegetació ha de ser complicat, no? Perquè les espècies que hi viuen han d'aguantar aquests aiguats i alhora després tota aquesta sequera. O sigui, són
Clar.
espècies que saben acumular molt bé l'aigua per després sobreviure, diguéssim, a l'època seca.
Evidentment, hi ha arbres i plantes adaptades precisament a això, amb fulles o sistemes de fulles més crasses que acumulen a l'aigua en aquesta època seca, fins i tot els cactus i de la família de les cactàcies, no?, en podríem dir, i domina sobretot a l'estrat herbaci, les herbes, que són de temporada, i a l'estrat arbustiu, aquesta vegetació una mica més baixa, i moltes espècies fins i tot tenen moltes punxes. Això és, o és degut en molta part, perquè com hi dominen els herbívors, els animals que es mengen totes aquestes plantes i totes aquestes fulles, precisament per evitar aquesta depredació.
Per tant, ja hem passat, diguéssim, la meitat, ja estem una mica més avall, però encara tenim molt més a descobrir.
Sí, ara ens n'anem cap a dos entorns una mica més selvàtics, amb una vegetació una mica més espessa, en podríem dir. El que li interessa a la vegetació perquè sigui espessa és que plogui molt i no hi hagi molt contrast de temperatures, podríem dir. Això és una cosa que hem anat veient, els diferents biomes que hem vist fins ara. I primerament ens anem a la laurisilva. I a la laurisilva ens podem anar a Canàries perfectament. A la part nord, al vessant nord de Canàries, Madeira, les Açores. És un clima plenament oceànic, està situat al mig del mar, directament a sobre l'oceà, amb una latitud aproximadament entre uns 25 i 30 graus de latitud, i són boscos de fulla sempre perenne, no cau mai, fulla gran, fulles molt grans, fulles normalment grans, i d'aquelles que veiem sempre brillants, que tenen aquestes ceres en la part superior, justament perquè llisqui ràpidament a l'aigua de la pluja o l'aigua de les boires i vagi a parar directament a les arrels, no? Directament al terra. Temperatura molt constant, no baixen mai ni dels 5 graus ni pugen mai per sobre dels 22 graus de mitjana. Per tant, temperatures molt, molt, molt a la banda constant i pluges molt abundants. Poden superar els 2.000 litres o 3.000 litres per metre quadrat, Això és característic d'aquesta zona. I molta pluja a vegades associada a la boira. Són núvols permanents que deixen gotetes d'aigua i això és el que fa mantenir aquesta vegetació tan, tan tupida, en podríem dir.
Has dit laurisilva i has dit que n'hi havien dues així més selvàtiques. Quina és l'altra?
La selva tropical,
Tal
el
qual.
que hi... Entenem la selva, per exemple, a l'Amazones o a Borneo, en el cas de l'oceà Índic, no? Són la regió just al voltant de l'Equador, és a dir, latitud zero. És un clima càlid i extremadament plujós. Si abans parlàvem que, per exemple, a les estepes o a la tundra hi havia un gradient de temperatura molt alt, aquí la mitjana de temperatura del mes més càlid i del mes més fred no és més de 2 graus.
O sigui, sempre
El
està
mes
allà
més fred,
mateix?
sí, és el mes més fred té una mitjana de 25 graus i el mes més càlid té una mitjana de 27 graus.
Oh, doncs jo me'n vull anar a viure a la zona de la selva tropical, Sergi. És
Amb
perfecte.
humitats,
Això sí, eh?
gairebé sempre per sobre del 90%,
Uf, ah, no sé,
Prepara't a
ara ja m'has fet
suar.
canviar d'idea.
Prepara't a suar la gota gorda. I amb pluges que poden arribar a superar els 5.000 litres l'any. Déu-n'hi-do,
Són
5.000
molts.
litres l'any, repartides pràcticament igualment per tots els mesos. Aquí no hi ha estacionalitat. És un bosc perenne, arbres, altíssims i molta diversitat vegetal i animal que caracteritza aquest tipus de bioma.
L'Amazones, perquè el visualitzem.
Això mateix, l'Amazones és l'exemple més clar d'aquest bioma. I acabem amb tot just el contrari. Acabem amb els deserts. Deserts. És precipitació per sota dels 250 litres per metre quadrat. I hi ha anys, com hi ha casos, per exemple, com és a l'Atacama, al desert d'Atacama, que es poden passar fins i tot 20 o 30 anys sense caure ni una gota.
Uau! I com ho fan aquí?
Com ho fan? Pues són regions o pràcticament sense vegetació, o la vegetació que hi ha és totalment estacional, allò que veiem a vegades del jardí del desert florit, s'acumulen les llavors, es guarden les llavors, i a l'any que plou floreix tot de cop, o vegetació de cactus per acumular l'aigua. Vegetació capaç d'acumular aigua en el seu interior, tant de lo poc que plou com, per exemple, algunes boires que hi ha, perquè hi ha deserts que sí que toquen el mar i sí que poden agafar aigua de la boira a la nit, per exemple, i acumular aquesta aigua per després distribuir-la quan hi ha tota aquesta sequera, no? I totes les temperatures tan elevades. Deserts poden arribar a temperatures màximes per sobre de 50 graus i a la nit també davallar molt la temperatura per sota inclús dels 5 graus. Per tant, molt contrast també de temperatura entre el dia i la nit.
Home, jo quan penso en el desert sempre penso també en aquell oasis allà al mig. Això existeix, Sergi, o és de les pel·lícules?
Existeixen els oasis per dos bandes. O sigui, existeixen els oasis bé per surgències d'aigua, per afloraments d'aigua, podríem dir, naturals, aigua que es cola per les roques i arriba a un punt que surt l'aigua, aleshores es desenvolupa a l'oasis amb les típiques palmeretes i els típics assentaments de poblats, no? de persones, però diríem que més que oasis el que hi ha és que tots aquests deserts a vegades els recorren com són regions intermitges entre, el podríem dir, les selves que venen precedint les sabanes i després hi ha les zones més costaneres o altre tipus de vegetació, hi ha rius, hi ha grans rius que a vegades s'atreveixen els deserts, com és el cas del desert del Sàhara amb el Nil, no? Amb el riu Nil, que aleshores s'aprofita tota la vegetació, els petits oasis són les zones que voregen justament aquest riu on hi ha l'aigua.
Doncs ja ho heu vist, tot aquest recorregut, tot aquest recorregut dels grans biomes que tenim a nivell mundial. Hem començat amb un desert gelat, hem acabat amb un desert càlid i al mig doncs, tota aquesta varietat que tenim doncs, segons la regió i la latitud on es troba tot un viatge i que marca, Sergi, ben bé com és cada zona i les característiques de cada zona sense poder-hi fer gaire més, perquè això, el clima, la pluviometria, tot això doncs, afecta literalment a tota la vegetació que ens trobem, depèn del lloc on estiguem.
Evidentment, vegetació i fauna van expressament lligades a aquestes condicions climàtiques, a tots els canvis d'aquestes condicions climàtiques i, com diem sempre, també, la mà de l'home, perquè si tu talles la selva o tales, per exemple, una selva tropical, condiciones tot el clima que hi ha en aquella zona i passes, per exemple, a unes condicions de sabana. Si la mà de l'home hi té el seu efecte, malauradament, això també trobem molts i molts casos.
Casos que han anat canviant, no?, amb l'evolució, diguéssim, sí. Amb el pas de l'home per la Terra.
Exacte, com són zones que més o menys coincideixen en latitud, o no estan en latituds gaire llunyanes de l'Equador, i si instal·la una selva, el més probable és que es passi després cap a una... paisatge més de sabana, no? o més d'aquest estil. Per tant, està de la nostra mà també conservar tots aquests biomes que moltes vegades el cop més important no és el canvi climàtic, sinó que la pròpia destrucció que fem nosaltres del propi medi i a partir d'aquí sí que canviem el clima.
Doncs la petjada humana, té molta força i hem de ser conscients de com malmetem a vegades el planeta doncs, amb aquest pas de l'home. Els grans biomes és el que hem descobert avui en aquesta secció de Guaita, què tenim? Doncs avui hem pogut viatjar per tot el món coneixent doncs, aquests biomes. Sergi Corral, biòleg, moltíssimes gràcies i t'espero la setmana que ve.
A vosaltres, ens escoltem, que vagi tot molt bé.